Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen 6 minuts de les 10. Amb el lema Volem un futur al Penedès, Comissions Obreres i UGT han convocat una concentració aquest dissabte a Santa Margarida i els Monjos en defensa del teixit industrial del Penedès i contra la destrucció d'ocupació. Tot i que els sindicats havien previst fer una manifestació que recorregués un tram de la Nacional 340, les restriccions imposades per la pandèmia han fet que finalment la mobilització passi a ser una concentració davant la sala Alguer a les 11 del matí. Al Penedès en xarxa volem ampliar tota la informació d'aquesta convocatòria i les seves motivacions parlant amb els secretaris generals del Penedès de Comissions Obreres i UGT, Josep Maria Romero i Francesc Rica. I parla amb ells el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya a l'estudi en Francesc Rica, que és el secretari general de UGT, de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf també. Bon dia, Francesc.
Molt bon dia.
I al telèfon tenim el secretari general de Comissions Obreres a les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, en Josep Maria Romero. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
La de demà dissabte és una mobilització que parteix de la iniciativa dels dos sindicats majoritaris, però que heu manifestat que volia anar més enllà, no? Vol ser una gran reivindicació social del conjunt del Penedès, com heu expressat en el manifest de la convocatòria, i per això heu fet una crida a sumar-s'hi entitats i administracions del territori, algunes com l'Ajuntament de Vilafranca ja han expressat aquesta adhesió. Està funcionant la crida? Està anant bé la convocatòria?
Sí, està funcionant, no? D'inici nosaltres volem fer que no sigui només un acte sindical, és un acte de reivindicació comarcal. Per tant, jo crec que es poden implicar perfectament qualsevol de les entitats que conformen el Gran Penedès, perquè de fet aquesta crida també l'han fet els companys del Baix Penedès, també la mateixa mobilització. De fet, tenim confirmat l'assistència del president del Consell Comarcal del Baix Penedès també. I bueno, és una forma de que des de Barcelona doncs, vegin que el territori estem perdent molts llocs de treball o podem perdre molts llocs de treball del sector industrial, i creiem que és important que vegin que és un territori que d'alguna forma comença a ressentir-se d'això.
Per tant, malgrat la situació excepcional que condiciona i molt les trobades en l'àmbit públic, doncs els inputs són positius perquè sigui una mobilització que pugui assolir aquest propòsit que esmentaves de poder fer un input, un impacte en el conjunt del país.
Jo crec que sí, fins demà no ho sabrem, però les vibracions són molt positives. De fet, ja n'hi ha partits polítics que han confirmat que vindran, tindrem gent del panorama fins i tot nacional, espanyol, no? Polítics nacionals, perquè volem això, que sigui una crida al conjunt. Fins i tot et puc assegurar que hem fet arribar les queixes amb el Ministeri d'Indústria del Govern d'Espanya també, de la situació que tenim al Penedès.
Josep Maria, el que apuntava ara Francesc fa pinta que serà una mobilització com es busca, de caràcter massiu.
Sí, jo crec que anirà bé també, coincideixo amb el Francesc, que serà una mobilització social, és a dir, més enllà que lideren els sindicats, bàsicament serà social, perquè volem també fins i tot donar la idea de que famílies senceres participen, i el conjunt d'entitats socials, culturals, partits polítics, etc. Jo crec que aquest missatge crec que ja quedarà nítid, no? També, no sé si ho heu dit, però els secretaris de Comissions Obreres i UGT de Catalunya seran les persones que faran el Parlament, per posar en valor també la idea de que per nosaltres la comarca i el territori del Penedès és important, no? I per això volem fer que aquesta mobilització sigui un altaveu important de futur, sense descartar que a mig termini podem fer una altra mobilització d'una altra característica, en aquest cas a Vilafranca o allà on sigui, no? És a dir, la idea és que ens preocupa el futur immediat del conjunt del Penedès.
Els tancaments totals o parcials d'empreses com Saint-Gobain, com Robert Bosch o Filsa han estat els detonants d'aquesta convocatòria, però des dels sindicats, en més d'una cosa, ja fa temps que esteu advertint de que aquesta situació es pot agreujar, que si no es reacciona, això pot ser l'inici d'un procés de tancament d'empreses que pot anar molt més enllà.
Bueno, van començar abans de l'estiu ja també a la problemàtica de Nissan, que de retruc també toca a les empreses de la comarca, no? Magneti Marelli és una empresa de la comarca que s'han perdut 70 llocs de treball, no? I clar, tu vas sumant, i és veritat que el coronavirus ha accelerat un procés que ja veien que podia passar, perquè estem en meitat de la reconversió del sector de l'automoció, i la indústria del Penedès, el Gran Penedès, a la futura vaqueria o vaqueria actual, el sector d'automoció té un pes molt important, com ho té el conjunt de la indústria catalana, perquè jo sempre ho dic, la SEAT és un percentatge molt important del PIB de Catalunya, sector d'automoció, i per tant n'hi ha moltes empreses que treballen per ella. És un tema que ja veiem venir, el Covid ho ha accelerat, però trobem una certa passivitat de les institucions. Sé, com a sindical, que el moment polític del país és molt complicat, però diguem que la política industrial dels diferents governs de la Generalitat de Catalunya ha sigut, diguem que no han abocat els recursos que haurien d'haver abocat perquè fos més activa, no? I no tinguem ni aquesta sensació de que anem perdent llocs de treball de la indústria, i anem perdent, i n'hi ha com una certa resignació, que això és el que ha de passar, i nosaltres em neguem a aquesta resignació, hem de ser actius i hem de buscar solucions.
Josep Maria, des de Comissions Obreres i UGT, també heu insistit en diverses ocasions, en el fil del que comenta el Francesc, en que al Penedès li faltava un diàleg social més fluid. Jo no sé si en aquesta línia pot ajudar, com a mínim, l'acord formal, la proclamació de que hi ha la voluntat de tirar endavant una mesa per la industrialització del Penedès. Això pot ser un bon marc per
diàleg. Sí, això que dius és una proposta nostra, precisament, perquè el 2008 va haver una crisi important i nosaltres pensàvem que era important ara, tot just en aquest context, retomar-la, no? Notem que el diàleg social, que per exemple a nivell del conjunt de l'Estat s'està enviant un missatge de responsabilitat i sobretot d'eficiència, no? Que els agents socials, sindicats, empresaris i govern estiguin fent política i se posin d'acord en aquest guirigall polític on pràcticament no hi ha cap tipus de consens i acord, aquest missatge és important. I aquí al Penedès, de manera humil, jo crec que hauríem de fer el mateix, és a dir, aquella idea de la mesa de la reindustrialització, posar-li música, posar-li recursos i posar-li polítiques concretes, no? Bueno, també sabem que demà participarà les persones del Consell Comarcal que han de liderar-ho, i nosaltres els enviarem un missatge molt clar. Volem que això funcioni, i això passa per arremangar-nos entre tots i anar a veure les institucions, anar a veure la Generalitat, anar a veure el govern de l'Estat, i sobretot intentar fer algun tipus d'inversió que vagi en aquesta lògica d'intentar encarar els grans reptes que té el país i que té la comarca, no? Que és la idea de la digitalització i la idea també de la transformació ecològica i energètica, i per aquí jo crec que podem fer algun projecte que vagi en la direcció de crear ocupació, en aquest cas de qualitat i en drets.
A la Generalitat reclameu més atenció al Penedès, amb quines mesures concretes?
Jo, a mi m'agrada sempre fer una comparació, no? La Generalitat sempre critica el centralisme de Madrid, diuen que Madrid és molt centralista, que tot queda a Madrid, i a mi m'agrada criticar el centralisme de Barcelona respecte a la resta de Catalunya, no? I això és molt evident, no? Perquè quan han tingut problemes a Nissan, s'han abocat moltíssims recursos i s'han trobat solucions perquè al final la Nissan tingui una sortida prou digna, no? És un bon acord en els treballadors, en els sindicats, i a més una inversió per part d'una planta de fabricació de bateries, no? A mi agradaria el mateix tractament cap al Penedès. Nosaltres, 300 llocs de treball, 400 llocs de treball, a Barcelona, bueno, pues no res, és res, però el Penedès és un drama perquè la feina industrial és la feina de més qualitat, és la feina més estable, on hi ha salaris normalment més elevats i on permet que la gent pugui tenir un projecte de vida. O sigui, la gent no pot viure només de les feines d'estiu, en el cas del Garraf, no? Les feines d'estiu i les feines temporals. La gent necessita una estabilitat i això ho hem de crear en el teixit industrial. I el que estem reclamant en aquesta mobilització és que fiquin aquest foc, no? Que la Generalitat es mogui, perquè el cas de la Robert Bosch, puc assegurar que portem 5 anys demanant-li aquesta sortida cap a aquesta empresa, perquè tenien clar que la multinacional ja havia decidit tancar o buscar una solució alternativa, i no han tingut el retorn per part del govern de la Generalitat. Segurament que si això hagués passat 5 anys a la SEAT o a la Nissan, l'haurien trobat una solució, però segur.
Josep Maria, quines mesures se li han de reclamar a la Generalitat? del Penedès.
Bueno, agafant aquesta idea que diu el Rica, molt, molt encertada, nosaltres també aquí demà enviarem un missatge important de la necessitat de l'equilibri territorial. Nosaltres necessitem que aquest territori, que el Gran Penedès, aparegui i se visibilitzi les seves mancances socials i econòmiques, no? I d'altra banda, el que fem és una sèrie de propostes. A través del diàleg social, nosaltres pensem que la base important ha de ser la indústria. Aquest missatge és nítid, quedarà molt reforçat. Però també volem equilibri econòmic. És a dir, nosaltres apostem per uns serveis que siguin de qualitat, no serveis de precarietat o de poc valor afegit, sinó que apostem per serveis de qualitat. El turisme aquí pot jugar un paper, però sempre un turisme també vinculat a la cultura, al paisatge, a la història, i jo crec que aquí hi ha marge també per poder construir una base per crear ocupació. Nosaltres també fem una proposta al voltant de plans de mobilitat, el conjunt de polígons que estiguin ben connectats i que signifiqui també una modernització i aquesta reforma que dèiem abans també energètica. Bueno, un pla de mobilitat sostenible, aquí pot haver-hi marge també per poder fer coses al voltant de la indústria. Parlem també de la reforma també energètica i eòlica, aquí pot jugar algun paper. I fins i tot tenim algun projecte molt petit, però que també pot significar un canvi al voltant de la gestió dels boscos. Aprofitar la biomassa forestal per també crear ocupació. Bueno, tenim tot un seguit d'elements que jo crec que poden jugar. I un d'important també és l'economia de les cures. Si una cosa posa en evidència també el Covid, és que aquí tot el que sigui la cura de persones, d'infants, o de persones grans o així, és una font de creació d'ocupació. Però necessitem també dignificar un sector a través de bones condicions i d'inversió pública. Però jo crec que una sèrie d'inversions que demanem a la Generalitat i l'Estat podrien canalitzar-se per aquest tipus d'elements, assumint això que us dèiem, que la base per nosaltres important és que la indústria està ben desenvolupada, perquè això és garantia d'èxit i d'ocupació de qualitat.
Els tancaments d'empresa, als que ens hi hem referit abans, afecten en bona part, ho comentava en Francesc Rica també, a indústries vinculades amb el sector de l'automòbil, un sector que es troba en ple debat sobre la seva reconversió. De quina manera aquesta reconversió, amb idees que ara ens apuntava en Josep Maria Romero, pot evitar aquesta pèrdua de llocs de treball, per tant, mantenir ocupació de qualitat en el context d'aquesta reconversió del sector de l'automòbil?
Però abans ho he comentat, el Covid ha accelerat el procés, no? La transició cap al cotxe elèctric s'ha de produir, es produirà, i això comportarà una reducció important, perquè ja de sortida un cotxe elèctric té un 30% menys de peces que té un cotxe de motor d'explosió. La cosa, això vol dir que l'empresa s'ha de reduir com a mínim, el sector s'ha reduït com a mínim un 30%. Però això es pot fer de forma molt pausada, perquè no serà de cop. Llavors, jo crec que es poden situar. Jo coneixo exemples d'empreses que feien un producte pel motor d'explosió i s'han reconvertit i estan fent un producte pel cotxe elèctric. A lo millor, pues, no en el motor, però sí a les bateries, i a lo millor no en les bateries ni en el motor, però sí al xassis. Per tant, tenim oportunitats. El que s'han intentat és d'explotar-les i de fer-les, no? I si parlem com a Gran Penedès, si parlem com a vegueria, jo crec que és una vegueria que pot tenir molt equilibri, i estem parlant d'una població al voltant de 400.000 persones, no? Que això n'hi ha moltes províncies d'Espanya que no ho tenen, eh? Per tant, jo crec que s'ha de fixar el territori i fer el territori atractiu. I els ajuntaments fan molt, perquè fan molt, però clar, fan els recursos de tots nosaltres i a lo millor no s'haurien de dedicar part dels seus impostos a l'activitat que fan, a cobrir aquestes mancances que no fa el govern de la Generalitat. No? I aquí us reclamem això, que no ha de ser la voluntat. Jo dic que un bon equip de promoció econòmica d'un ajuntament pot comportar l'increment del PIB d'una comarca. El capital de comarca té un bon equip de producció econòmica i això puja al pit de la comarca. Però jo crec que això és una responsabilitat de la Generalitat i és una responsabilitat del govern espanyol si no la fa la Generalitat. No?
Com ho veus, Josep Maria?
Sí, bueno, jo estic molt d'acord amb el que diu el company. Jo penso que aquí nosaltres el que no podem fer és esperar els canvis, sinó anticipar-nos passar per intentar pensar com reconvertir l'indústria i sobretot també un paper important que no ha sortit al llarg d'aquesta reflexió que estem fent. La formació professional juga un paper i nosaltres tenim també una part dels treballadors i treballadores que no estan qualificats, que són amb els que més pateixen d'atur i la precarietat. Però que aquí també hauríem de fer una acció concertada, en aquest cas la Generalitat, però amb els departaments de promoció econòmica dels ajuntaments per buscar, diguem-ne, formacions concretes adaptades amb aquest canvi de model productiu que volem preparar. I es passa per intentar qualificar més la gent, no? És a dir, això és senzill. Un país que inverteix en educació i cultura significa que té, pues, això, més cohesió social i garantia també de més treball de qualitat, no? I en drets. doncs jo crec que aquí també tenim que fer alguna passa endavant des del punt de vista també de la qualificació de la nostra gent, i valdria la pena també fer una inversió en aquest sentit, més enllà que estic d'acord amb el que ha sortit.
Detallant algunes de les mesures que els sindicats esteu defensant en el manifest de convocatòria d'aquesta mobilització d'aquest dissabte, per exemple, enteneu que cal, en l'àmbit de l'ordenació del territori, posar ordre a la dispersió del sòl industrial, del sòl d'activitats, i també millorar els principals eixos viaris. És un discurs que està apareixent des de fa molts anys.
Bueno, el cas del Penedès, perquè això, com estem parlant del gran Penedès, de la vegueria, el Penedès porta molts anys discutint, no? Perquè va haver-hi aquesta efervescència dels polígons industrials, que l'Ajuntament, que no tenia un polígon industrial, l'alcalde era un desastre, aquí de govern era un desastre. I s'han fet molts trossers de polígons industrials que no són operatius i només s'han inaugurat, pràcticament no hi ha hagut empreses dintre i de més. I això va una miqueta el que seria l'equilibri, no?, del territori. No té molta lògica. Mira, estem en una població que té els majors polígons industrials que tenim a la comarca, no? I jo, quan parlo amb l'alcalde, sempre dic, així de broma, que té el diner com a càstig, no?, aquest ajuntament, tot i la seva dispersió i dificultat de manteniment, no?, que és molt complicat perquè són molts nuclis urbans molt disseminats, no?, per un territori molt extens. Però s'ha de buscar una fórmula que, on fiquem la indústria, dibuixem el territori, fiquem la indústria aquí, la fiquem allà, i que d'alguna forma n'hi hagi una compensació entre els diferents ajuntaments, via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament que no pugui tenir indústria, doncs no sigui condemnat a no poder fer res en un pressupost molt esquifit, no? Per tant, s'hauria de buscar aquest equilibri. I després hem de pensar que la indústria de petit format, el territori està ple, o sigui, la primera corona, segona corona de Barcelona, el territori està ple. Però quan parles ja d'indústries que siguin una miqueta més grans, que fan servir molt de sol, i que la gent no pensi la logística, estem pensant en empreses que són potents, que són grans. Si la gent em diu a mi que Mercadona és un centre logístic, bueno, podria ser un centre logístic, però dona feina a 1.200 persones. O sigui, ocupa un espai important del territori, però dona moltíssima feina, només de directes, després estan totes les indirectes. Per tant, creiem que això, que s'ha de dibuixar un territori on pugui vindre inversions d'empreses més potents, s'han de millorar les comunicacions, tornem a lo d'abans, les comunicacions són radials cap a Barcelona, la transversal no existeixen. La mobilitat entre els treballadors del Garraf cap al Penedès, Baix Penedès o Anoia, es fa en vehicle privat, en transport privat. Això també dificulta la formació dels nostres joves. Els joves del Penedès difícilment poden anar a estudiar a la Politècnica de Vilanova. Per tant, creiem que es poden fer moltes coses i no totes s'han de fer en uns pressupostos brutals, amb molts diners, no? De vegades són idees. I abans Josep Maria comentava un tema, el tema de la formació professional. No fa falta fer més graus al territori. El que hem de fer és acondicionar els graus que tenim a les necessitats reals del teixit industrial i de la demanda. N'hi ha graus de formació professional de grau mig i superior en el conjunt de la vegueria Penedès que tenen un nivell de reinserció de laboral del 100% en sous, déu-n'hi-do els sous que tenen alguns d'aquests graus, però n'hi ha aquesta visió de que la gent que va fer la formació professional és una gent que ha fracassat en el món educatiu, i no, és una opció que si tu vols anar a treballar, la teva especialització a través d'un grau de formació professional, a lo millor te fa cobrar bastant més que la persona que ha fet dos, tres carreres i un màster. O sigui que això és un tema que aquí hem d'empoderar també la formació professional.
Sí, sí, si em permets també afegir un altre element que surt al manifest d'una manera també clara, és que nosaltres apostem per això, per ordenar el sòl i sobretot pels usos industrials, però també apostem per una inversió històrica també, una mancança històrica al territori, que són les infraestructures. Nosaltres pensem que aquí hi ha molt de marge per tota la mobilitat des del punt de vista de connexions viàries amb Barcelona, amb Tarragona, això que deia el francès, però també aquí el que falta és que el corredor mediterrani, aquesta famosa infraestructura que ha de servir pel conjunt del país, també al Penedès deixi la seva empremta, no?, i deixi el seu vincle, perquè això també ajudi al desenvolupament econòmic i social. Això també crec que és important. I nosaltres també pensem que des del punt de vista del conjunt de les infraestructures pendents, l'element ferroviari juga un paper. Tot el tema de rodalies, tot aquestes mancances històriques, jo crec que haurien de jugar un paper quan pensem la comarca a 10-20 anys vista, no? I aquestes infraestructures són necessàries. Abans parlàvem també dels polígons, però els polígons és com una mena d'obsessió, que estiguin modernitzats, que s'adaptin a aquesta nova conjuntura, però també passaria per intentar fer-los amables des del punt de vista del seu accés pels vianants, l'accés en bicicleta. Tot aquests elements també són vectors de canvi des del punt de vista també de la transformació econòmica, i pensem que han de formar part d'aquesta mirada llarga del Penedès.
A la recta final de la conversa, sí que ens agradaria doncs, fer una referència a l'actualitat més immediata. Robert Bosch és un dels emblemes industrials del Penedès. Coneixem aquest dijous la convocatòria d'una vaga a partir de dilluns per mirar de frenar el tancament, intentar, com a mínim, doncs, que l'empresa no tanqui o es mantinguin els llocs de treball. No sé si aquesta perspectiva és realista a hores d'ara.
Bueno, l'empresa, la seva decisió clara és tancar la fàbrica. No, de moment no s'ha mogut del tancament de la fàbrica. Però nosaltres estem pressionant a l'àmbit polític per això, perquè busquin una sortida, que també diu l'empresa que si ve un inversor i es queda en la planta i a lo millor aquí sí que hauríem d'incidir en el tema de costos, no? per aquest moviment, que no es neguen a fer aquesta possibilitat, no? No estan tancats, però de moment l'última notícia que tenim de la direcció de Robert Bosch, que ahir van tenir una reunió a Barcelona de mediació i per això va sortir que faran dues setmanes de vaga i més mobilitzacions, és que vol tancar al final de juny. Per tant, no es mou d'aquí. Que tenim aquest plaç per mirar de fer la possibilitat de que vingui un inversor i pugui... De fet, és una planta molt atractiva, és una planta, són molts metres quadrats, és molt plana, està molt ben situada. Jo crec que per una indústria mitjana o potent és un espai que està força bé, no? Perquè ja està muntada la fàbrica, per entendre's. No? No sabem què passarà, però bueno, els treballadors estan lluitant molt. La plantilla està recolzant tots els moviments del comitè d'empresa, estan treballant plegats i bueno, esperem que sigui un èxit la seva lluita i al final tingui la recompensa que puguin continuar la seva activitat i el seu projecte de vida.
Sí, jo crec que el que toca ara bàsicament és lluitar pels llocs de treball. Aquí la lluita bàsicament és que no pot ser que el territori, que les empreses entenguin que això no va de jo ara marxo o jo ara entro. Les empreses tenen una responsabilitat social amb els seus treballadors i l'impacte que té al territori, a la realitat pròxima, no? D'on són. I no pot ser que decideixi Alemanya, per exemple, que una empresa d'aquesta magnitud i amb la importància que té marxi d'avui a demà. Llavors aquí el que toca ara és lluitar pels llocs de treball i a partir d'aquí també pensar la reindustrialització del conjunt el territori, no? Bueno, ja veurem a veure, nosaltres també, com deia el Francesc, anirem acompanyant que diu el comitè, que diuen la nostra gent que està allà, que coneix bé l'empresa i les passes, però no ho posarem fàcil. Aquí això va de lluitar-ho i va de que el dissabte també la concentració sigui un clam unitari a favor d'això del futur, però també dels llocs de treball que s'han de mantenir com siguin.
Sí, el missatge final, tornem a aquesta concentració que apuntaves ara, Josep Maria. Demà la convocatòria, evidentment, està limitada per les mesures de seguretat, però això no ha d'impedir que la mobilització, aquesta concentració davant de la sala Alguer pugui ser massiva.
Sí, sí, la gent que vingui amb mascaretes disposarem de gel hidroalcohol i per si fa falta que guardin les distàncies i a partir d'aquí pues, el màxim de gent possible.
Molta gent s'hi ha de plegar demà, Josep Maria.
Sí, no, jo demà estic convençut que serà una bona mobilització i abans era necessari sortir al territori i a fer aquest crim, no? al voltant dels llocs de treball i que aquí ens juguem més enllà d'això, ens juguem una miqueta al futur des del punt de vista social i econòmic. Aquí estan repuntant l'atur, estan repuntant les desigualtats i això únicament ja sabem com funciona, o surts a lluitar-ho o si no malament rai, no? I crec que fem molt bé que demà sigui una cosa potent i que enviï un missatge al conjunt de la ciutadania sense el que et dèiem abans, sense descartar que potser aquí hi ha unes setmanes, muntem una altra cosa, perquè val la pena d'alguna manera que aquesta mobilització tingui continuïtat i no s'aturi aquí.
Ho anirem seguint. Josep Maria Romero, secretari general...
Aquí ja fem una crida, eh?
I tant. Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres a les comarques del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès, de l'Anoia i del Garraf. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per posar-nos aquest altaveu. Moltes gràcies.
Francesc Rica, secretari general d'UGT de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf. Que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies. Sí, bon dia.
I seguim perquè som al Meridià del Penedès en xarxa d'aquest dimecres, ara les notícies de 10:45, recollint l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després un parell de propostes lúdiques i culturals per aquest cap de setmana a la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez des de Ràdio Vilafranca. Alerten del perill per la velocitat en un carrer de Segur de Calafell. És una informació de Lourdes Meronyo des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Veïns de l'Avinguda Espanya de Segur de Calafell alerten del risc al carrer per l'elevada velocitat a la qual circulen alguns conductors. Un enèsim accident ha reactivat les queixes. Aquest dimecres una furgoneta va arrasar un fanal i va colpejar un cotxe. No cal lamentar danys personals, però els veïns adverteixen que us posen mesures per reduir la velocitat o hi haurà un sinistre greu. Expliquen que en la mateixa corba on va col·lidir la furgoneta enguany ja hi han hagut 3 accidents similars. Els veïns han recollit signatures per a demanar solucions, però no han rebut resposta. L'avinguda és una de les principals de Segur i el problema és la velocitat a la qual circulen. Alguns han arribat a aquesta corba de l'Avinguda Espanya, per la qual cosa es planteja que més de mesures per obligar a conduir més a poc podria raspar-se l'asfalt per evitar lliscaments.
I des de Ràdio Vilafranca us expliquem que la reurbanització de la plaça de l'Oli inicia el projecte de regeneració urbana del centre històric i el carrer del Comerç. La propera setmana es reiniciaran les obres de reurbanització de la plaça de l'Oli un cop acabat els treballs previs de renovació de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d'aigua potable per part de l'empresa municipal d'aigües. Les obres preveuen la substitució del paviment de la plaça convertint-la en plataforma única, però diferenciant les zones de vianants de les zones de pas de vehicles. El lateral que dona les façanes del costat del Mercat de la Carn serà exclusiu per a vianants, mentre que l'altra banda conservarà un carril de circulació per als vehicles del veïnat, serveis públics, emergències i per la sortida de l'aparcament de darrere la biblioteca. La nova plaça conservarà l'arbrat actual existent, els fanals vuitcentistes i el monument al bisbe Torres i Bages. I us parlem ara de l'èxit de la campanya de donació de sang a Olèrdola. En té més detalls Raimon de Cara des de Canal 20 Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Fins a 37 donacions de sang s'han obtingut aquest dimecres en l'estada que feia al municipi d'Olèrdola un equip del Banc de Sang i Teixits. La gran novetat va ser que la donació es va fer al local nou de Moja, molt més ampli i adequat per garantir una donació còmoda i segura seguint els protocols de prevenció de la Covid-19. Des del Banc de Sang ja s'ha qualificat com a tot un encert aquest canvi d'emplaçament. A més d'aquestes 37 donacions efectuades, altres dues persones van oferir-se, però per diversos motius no van poder acabar de concretar la donació. La xifra de donacions de dimecres està molt per sobre de la mitjana registrada a Olèrdola en les darreres estades del Banc de Sang al municipi. Fa un any la dada va tocar fons i només es van registrar 14 donacions, mentre que en l'any anterior la xifra de donants va ser de 18. El Banc de Sang ja ha anunciat que seguirà convocant campanyes de captació de sang al municipi amb la previsió de realitzar la propera d'aquí a 4 mesos.
I acabem a Ràdio Sant Sadurní. L'Eli Jiménez ens explica que el Noia rebrà demà a Lleida en la segona jornada de l'Hockey Lliga.
El Noia Freixenet disputarà demà el primer partit de la temporada a casa. Ho farà, però, a la pista del municipi veí de Torrelavit, que serà el feu dels sadurninencs durant els propers mesos per les obres de remodelació al pavelló de l'Ateneu. Al davant hi haurà un Lleida que ve d'empatar 3 amb el Vendrell en el primer partit de l'Hockey Lliga i que buscarà continuar en l'Índia ascendent. El Noia Pro també buscarà la victòria per tal d'esborrar la desfeta inaugural a Reus, on va caure per un dolorós 6-2. Amb tots els efectius a la seva disposició, Ferran López prepararà el partit a consciència i plantejarà un joc com el que ja hem pogut anar veient durant la pretemporada, però amb una marxa més.
Crec que encara tenim marge per créixer i que podem oferir un millor nivell en tots els aspectes. De fet, ens estem preparant en aquest sentit i crec que ho aconseguirem.
El partit, que arrencarà a 8:15 del vespre, el comandaran els col·legiats Sergi Mayor i David Cantos.
Penedès en xarxa. Notícies.
Passen 7 minuts de 11:15 i arrenquem ara l'agenda al detall. Aquesta secció que ens apropa un parell de propostes per gaudir al màxim del cap de setmana al Penedès. Arrenquem a Sant Sadurní amb una de les cites obligades, aquesta edició renovada i adaptada a la nova normalitat del Cabatast. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia, doncs com bé dius, 24a edició del Cavatast, aquesta fira de cava i gastronomia que un any més arriba a Sant Sadurní, això sí, amb una nova fórmula i molt adaptada a aquesta nova normalitat que ens està tocant viure, però malgrat tot una edició més que es fa d'aquest Cavatast i que coneixem tot seguit de la mà del Ton Amat, ell és el regidor de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Ton, molt bon dia, què tal, com
bon
estem?
Bon dia, bé.
24a edició del Cavatast, arriba de divendres a diumenge aquí a Sant Sadurní, un Cavatast molt adaptat a aquesta nova normalitat que ens està tocant viure amb molts canvis, però amb el ferm convenciment des de fa temps, jo crec que no l'heu deixat de tenir, de tirar endavant aquesta proposta encara que s'hagués de reformular.
Sí, sí, des de l'inici de la pandèmia, quan ja et vas plantejant les coses a llarg termini, evidentment vam decidir que el Cavatast amb el format tradicional no es podria fer i vam optar per buscar fórmules alternatives, i al final crec que hem trobat una fórmula adaptada al moment, que compleix totes les mesures sanitàries del moment, tant de l'organització com, a més, les caves tenen les seves mesures, algunes addicionals, i que respectarem en tot moment.
Recordem aquestes quatre zones de tast, Freixenet, Codorniu, Canals i Montner i Vilarnau, amb quatre tastos a cadascuna d'aquestes zones. Dimecres a les 12 de la nit es tancava el període de venda. No sé quina és una miqueta la valoració que en feu.
Em penso que no pot ser més positiva, falta les dades de les últimes 3 hores, però diria que pràcticament només quedava algunes entrades en un espai, o sigui, d'un dia, vull dir que per tant vol dir que totes les sessions estan esgotades, per tant estem molt contents del ritme que porta la venda d'entrades i que la proposta que s'ha presentat sigui acceptada pel públic i els visitants.
Recolzament també d'un públic que té ganes de fer coses i que és una miqueta anar donant, no? Abans fora de micros en parlàvem, no? que l'administració no s'aturi en aquests moments complicats i més de cara al sector del cava en aquest cas, que ho està passant força malament.
Com comentava abans, l'administració en aquests moments és quan encara hem d'estar, sempre hem d'estar al costat del ciutadà o de les empreses o dels treballadors, però en aquest moment encara és quan penso quan hi hem de ser més. I al final el Cavatast és el resum de suport a tres àmbits, o sigui, tenim molt clar que el cava, tot el que puguem fer pel cava i de publicitat en aquests moments, doncs és positiu, sempre ho és, però en aquest moment i amb la situació econòmica que estan traspassant, doncs encara més. És important el sector de la restauració, que també ho està passant malament, per tant, no deixa de ser un suport a la restauració, i també aquest Cavatast incorpora una part cultural amb actuacions de grups locals i de cantants locals, que una mica també ho han passat molt malament, perquè aquest estiu poques coses han pogut actuar. Per tant, és també un missatge de suport a la restauració, un missatge de suport a les caves, i també un missatge de suport a la cultura en aquests moments difícils que estan passant tots plegats.
Doncs, si et sembla, al llarg de la setmana hem anat recordant una miqueta com serà el Cavatast, hem anat fent 5 cèntims d'aquesta edició que s'assemblarà a les anteriors, però que de la mateixa manera no tindrà res a veure, no? No sé si ens vols explicar una mica com anirà.
Bé, una mica, és a dir, que són com 4 minicavatastos en diferents espais. O sigui, a cada espai hi haurà 6 caves per degustar, hi haurà un restaurant, hi haurà una xarcuteria i hi haurà la xocolateria. Llavors, en principi, amb la teva entrada tens dret a aquests 6 tastos, a 4 plats de cuina, a un plat de xarcuteria i a unes postres. Això amb tots els espais. Deixa'm recordar també una part important. Jo crec que de la manera que està treballant el sector del cava, és molt important aquest treball d'unitat que estan fent en aquest moment. O sigui, que unes caves obri les portes a que altres caves interactuïn dins de casa seva, jo crec que és una imatge molt positiva pel sector, que demostra que potser comencen a caminar amb alguns canvis i tenen ganes de fer coses conjuntes i promocions conjuntes. Jo crec que això és molt important de cara al futur del cava, també.
L'importància, no, d'aquest teixir aliances, no? En un sector que en molts moments havia caminat en solitari, no? Cada cava cap al seu cantó, i que ara la crisi que estem vivint, aquesta nova realitat que ens està educant viure, el que ha fet és juntar-los pel bé del sector, també pel bé de la promoció turística del territori.
per tot plegat, a part d'aquest tema del cabotatge, doncs també estem veient que diferents caves, diferents espais s'estan obrint més amb altres propostes, que lògicament algunes han vingut provocades per aquesta crisi, i altres que ja ho havien fet. Aquesta obertura d'aquests espais perquè la gent pugui venir i pugui fer les visites en aquest moment, em penso que ha vingut per quedar-se. Per tant, són experiències enoturístiques que altres zones potser ja estaven més avançades, i aquí potser encara alguna ja havia fet algun pas, però ara crec que hi ha un salt important i que esperem que tots aquests canvis siguin positius, tant pel turisme com per la comarca, com per Sant Sadurní, perquè tinguem i incrementem aquest número de visitants, ara en aquest moment doncs, en grups petits i reduïts i tot controlat, però que a mesura que es puguin anar normalitzant la situació, doncs aquests grups ja vagin creixent i sigui una nova oportunitat d'oferir noves línies turístiques al Penedès.
Ton, ara comentaves aquestes experiències a les caves, que algunes ja han vingut per quedar-s'hi. No sé si aquest cabotatge, aquesta 24a edició, cabotatge 2020 reformulat, ha vingut per quedar-se així o és només el que ens toca viure aquest any, i tant de bo en un període curt podem recuperar el cabotatge que tots coneixíem.
A veure, aquest cabotatge és una edició especial molt treballada per aquesta edició. Evidentment, la 25a edició la començarem a treballar a partir de l'endemà, i és una edició, és un aniversari, em penso, important, com perquè reflexionem tots plegats dels formats i de la tipologia. Una mica també el cabotatge no ha sigut un... Evidentment, com tot, hi ha detractors i gent positiva, però sempre el que hem de valorar és la satisfacció del client, no? O sigui, al final, quan preguntes als clients, quan preguntes als expositors, sempre la satisfacció és altament positiva. Poques fires tenen aquesta resposta tan positiva a l'hora de valorar-la, no? Per tant, vol dir que la fira té acceptació tal com està, el que passa que no vol dir que puguem estar quiets i que puguem trobar noves formes o nous complements a l'acte de carrer que ja es feia. I a partir d'aquí, primer valorem com va l'experiència aquest any, després, com sempre, entre restauradors i cavistes valorarem com anava l'experiència, i a partir d'aquí afrontarem noves línies o repetirem, o la situació de l'any que ve potser ens fa repetir en aquest format, que esperem que no sigui així. Que si triem aquest format és perquè volem, no perquè la situació ens hi obliga.
Ton, arrenca el cabotatge amb notícia d'última hora, és aquesta inauguració divendres a 17:45 de la tarda a la Fassina Sant Sadurní, amb la presència de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.
Sí, exacte, ha sigut una mica d'última hora. A veure, el cabotatge realment estava pendent, com totes les coses que es preparen, a finals d'agost es va decidir tirar endavant, el 15 de setembre vam veure que la situació encara ho permetia, i la inauguració no ens vam atrevir fins al final de programar-la, perquè depenent de la situació que hi havia. I la consellera Budó ha acceptat la invitació de ser entre nosaltres el divendres a fer aquesta inauguració, i em penso que és important pel sector i per la fira, doncs, que tinguem un suport institucional, com és en aquest cas el del conseller Budó, i també avanço que el diumenge és molt probable també que ens visiti la consellera d'Agricultura, que en aquest moment que està passant tant la pagesia i les caves, doncs em penso que és important el suport de l'administració, com deia abans.
Ton, també et vull preguntar per la pregunta, no sé si és la pregunta maleïda, però segurament molts estem mirant al cel per veure si plou o no aquest cap de setmana.
Ja no el vull mirar. Bé, a veure, està clar que l'organització s'ha plantejat a l'aire lliure, perquè doncs és, normalment el cabotatge sempre l'han pogut celebrar a l'aire lliure, és veritat que a vegades a l'hora de tancar ja fresquejava una mica, però bueno, de 8 a 11 o aquest horari normalment s'està bé. Nosaltres esperem que ho puguem celebrar i apurarem fins al final perquè ho puguem celebrar a l'exterior, però és veritat que al final tenim... la tria d'aquests quatre llocs no és en va, sinó és precisament perquè en donen un suport, un espai interior, perquè en cas de pluja doncs puguem traslladar l'activitat a l'interior. Per tant, esperem que retracin a vegades aquestes previsions, es retracen 24-48 hores, esperem que sigui així en aquest cas.
Per tant, que ningú, tota la gent que tingui aquest tiquet, que no s'amoïni si plou, que hi ha una alternativa interior en cas de pluja. Ton Amat, regidor de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui al Penedès en Xarxa, i que vagi molt bé aquesta 24a edició del cabotatge reformulada i superadaptada a aquesta nova realitat.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I de Sant Sadurní anem cap a Cunit, on el Circus Universal ha portat el seu nou espectacle. Des de Domenys Ràdio ens ho explica la Lourdes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui parlem de circ. I com que durant aquesta setmana hem parlat tant de la cultura segura, també avui serà un cas de cultura segura que la gent no ha de tenir cap mena de por, perquè ja veureu que flipareu amb l'espectacle que han portat i que ja estan a Cunit. I per parlar del Circus Universal i del seu nou espectacle, que es diu Etèria, tenim a la directora artística del circ, que és la Loredana. Molt bon dia, Loredana, com estàs?
Todo bien, gracias.
Bé, tu i jo hem estat parlant una miqueta abans. Posem antecedents a la nostra audiència, i el Circus Universal, que va ser fundat l'any 1925 per la família Burkhardt, el 85 ja vau començar a representar funcions al voltant de totes les ciutats d'Espanya. Després de 22 anys de gira per les ciutats espanyoles, heu fet una gira de 12 anys per totes les capitals d'Europa, entre elles Bèlgica, Holanda, Alemanya, França, entre moltes altres. Ho he dit bé, tot això?
Sí.
Vale. I ara, doncs, tenim la fortuna de tenir-vos aquí a Cunit des d'ahir dijous, i explica'ns una miqueta com... Primer de tot, anem a posar en antecedents als nostres oients. Us va agafar el confinament, com a molts circs que hi ha per aquí?
Sí, nos pilló el confinamiento justo en Bilbao, pues como todo el mundo, pues nos quedamos confinados en Bilbao, pues estuvimos 5 meses allí. Uh-huh. Empezamos el 10 de julio otra vez en Pamplona, en los Sanfermines. Uh-huh. Y ahora hemos bajado a Cataluña porque Cataluña es nuestra casa, ¿no? Nosotros decimos así.
Y de fet, mai millor dit, perquè Cunit es casa vostra.
Sí, Cunit es nuestra casa, nuestro ayuntamiento. Llevamos ya 12 años pues empadronados y tenemos finca en Cunit. Uh-huh. Y hemos querido volver, ¿no? Después de tanto tiempo, después de 12 años, pues ya era hora de volver a casa, ¿no?
Uh-huh. I tornant a aquestes condicions, jo crec que és de rebut preguntar-vos com esteu amb aquesta situació i com enfronteu els propers mesos, perquè la situació és complicada i per vosaltres suposo que també, i molt.
Sí, muchísimo. No solamente para nosotros, para toda la cultura española, ¿no? Entre circos, teatro, pues lo llevamos mal. Lo llevamos mal porque... no es fácil seguir con la cultura con una pandemia, ¿no? Con una alerta sanitaria. Uh-huh. Lo llevamos muy bien porque llevamos un protocolo sanitario al 100%, sí. Como todo el mundo que está trabajando ahora. Uh-huh. Y a nosotros nos gustaría que la gente entendiera que nosotros hacemos cultura segura, ¿no? Para nosotros cultura segura es yo te cuido y tú me cuidas. Y entonces nos gustaría que el público entendiera que puede ir a los espectáculos, que puede ir a los circos, que puede ir a los teatros, a los cines, porque la cultura está llevando un protocolo seguro, porque uh-huh. queremos cuidarlo, ¿no?
Y a més, el protocolo que heu establert es muy meticuloso.
Sí, muy meticuloso. Nosotros ya nos hemos acostumbrado, para nosotros es una rutina, tenemos medición de temperatura en la entrada del circo. Todo nuestro personal lleva mampara facial y mascarilla, guantes. Desinfectamos la sala antes y después de cada actuación. Y yo creo que lo llevamos bien, ¿no?
El 50% de l'aforament, amb les distàncies que indiquen des de Sanitat, complexa per viure o esteu treballant quasi per amor a l'art?
Te digo la verdad, los circos que están trabajando ahora yo creo que más lo hacen para amor al arte, ¿no? Porque nosotros somos circenses, ¿no? Y un circense la única cosa que sabes hacer es actuar en la pista, ¿no? Uh-huh. Un trapecista, un acróbata, un payaso. Nos estamos acostumbrando, pero no es fácil. Porque tener un aforo al 50% por un circo, con todo el gasto que lleva un circo, no es fácil. Como no es fácil para vosotros, para muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, para muchísima gente, los hosteleros, el turismo... No es fácil para nadie este año, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros queremos sobrevivir. Todos los circos que están abiertos ahora intentamos sobrevivir. Y nos gustaría que el público lo entendiera y que asista a nuestros espectáculos, porque siempre se dice que el pueblo salva al pueblo, ¿no? Sí. Y nosotros nos consideramos del pueblo.
Doncs hem de salvar el circ i precisament, ja que esteu aquí, Explica'ns una miqueta què és aquest nou espectacle. A més, amb hologrames 3D, que això m'ha flipat moltíssim, Loredana.
Somos el primer circo en Catalunya a traer animales en holograma 3D y llevamos muchísimas tecnologías 3D durante la función. Hemos fusionado el circo tradicional con las proyecciones 3D. Esas proyecciones estarán en cada número, en cada actuación en la pista, y también lanzamos un mensaje, ¿no?, al principio y al final del espectáculo. No sé si has podido leer la historia del espectáculo, pero es un payaso que coge un tren a Barcelona, dirección Tarragona, pero no sabe cómo ese tren sale de Barcelona y sale de la Tierra. Y este payaso se encuentra en la ciudad de Eteria, es un mundo aparte, un mundo fantástico, donde el guardián de Eteria le intenta hacer comprender al payaso que si el ser humano comprendiera construir sin la necesidad de destruir, puedes que la energía ambiental vuelva, y con ella la magia, ¿no?
¡Wow!
¡Wow!
¡Wow! Yo me imagino que l'espectacle va ser construït abans de la pandèmia, però sí, té molt de sentit, ¿no? Si ho apliquem
sí,
ara
es
mateix.
Algo, sí, es algo un poco raro, ¿no? Nosotros hemos montado ese espectáculo de mediados de enero, principios de febrero, ¿no? Y no sabemos cómo, pero dentro de nuestro mensaje está un poco la pandemia, ¿no?
Sí.
Como decir que el ser humano puede ser que por culpa nuestra llevamos la mascarilla, ¿no? Que por todo lo que está pasando en el ambiente, ¿no? El smog, los humos de los coches, la destrucción de los bosques y todo eso, yo creo que deberíamos echarle una manita, ¿no?, al mundo. Y es tan fácil llevar una mascarilla, echarse un poco de gel, cuidar a lo nuestro, cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a cuidarnos. Yo creo que somos un poco egoístas. Yo creo que tenemos que entender de ayudar a los demás, ¿no? Y si ayudar a los demás es ponerse una mascarilla, unos guantes, un gel, lavarse las manos, no es tan difícil, ¿no?
No. Jo crec que no, amb el que han passat els nostres avantpassats, això és molt fàcil, no? No hem viscut una guerra, no hem hagut d'estar a refugis...
Claro, claro. Nuestros abuelos lo pasaron muchísimo más mal que nosotros. A nosotros solamente nos dijeron que teníamos que estar encerrados en casa y no salir. Pero el mundo de ahora, los años de ahora, a nosotros no nos falta comida, no nos falta televisión, no nos falta internet, no nos falta de nada. Nuestros abuelos, cuando pasaron la gripe española, las guerras, pues se puede decir que ellos lo pasaron mucho peor que nosotros, ¿no? Y si ellos han sobrevivido, ¿por qué no podemos sobrevivir nosotros?
El missatge és molt maco i tant de bo que tothom l'apliqui, perquè has dit dos veritats com un temple per mi, que el poble salva el poble i que tenim a les nostres mans canviar-ho.
Sí, yo creo que sí, porque yo te digo la verdad, si la gente tiene dinero para ir a comprar, para esto, para el otro, yo creo que también echarle una manita a la cultura no es tan difícil, ¿no? Mira, en el Teatro del Pueblo, pues hay una actuación hoy, pues hay que ir. En nuestro pueblo hay un circo, hay que ir.
Ya ves.
Y yo creo que no hay mejor pueblo que el mío. Y entonces yo digo, si yo estoy en mi pueblo, pues el público va a venir.
I tant que sí. A més, no oblidem que tenim una comarca preciosa amb 14 municipis i que molta gent ens està escoltant, però és que a sobre el tema de calés ja no és, és a dir, ja no és l'excusa, perquè heu baixat preus a sobre.
Sí, hemos bajado los precios muchísimo, pero también porque nosotros entendemos muchísimo la situación económica que hay ahora mismo. Muchísimo, porque nosotros sabemos que muchísima gente se ha quedado sin trabajo, muchísima gente no ha cobrado el ERTE, muchísima gente no está cobrando el desempleo. ¿Por qué? Porque los teléfonos están saturados, porque el CEPE no le contesta, porque ponen una solicitud y nadie le responde. Nosotros creemos que bajar los precios ha sido para que todo el mundo pueda venir a vernos. Nosotros hemos puesto los jueves a las 6:30 el día del espectador. Todas las plateas están a 6 € por persona y los palcos VIP, adelante del todo, a 10 € por persona. Entonces yo creo que 6 euros es un precio asequible para todos, ¿no?
Sí.
Para la gente. Normalmente dices, 10 euros es mucho dinero, pero 6 euros, yo creo que todo el mundo tiene 6 euros. Exacto. Y entonces hemos querido bajar los precios también en los días normales, uh-huh. porque con la invitación que puedes descargar de nuestra página Facebook, Gran Circo Universal, o repartida en todas las tiendas del pueblo, uh-huh. cuando traen eso los niños pagan 5 euros en todos los sitios. Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a presenciar este espectáculo, ¿no?
Doncs no té nada excusa. Ara només falta saber, Loredana, quins dies feu funció? Són dijous, divendres, dissabte i diumenge?
Sí, tenemos los jueves y los viernes a las 6:30 de la tarde.
Sí.
El sábado a las 5 y a las 7:30 de la tarde. Y los domingos a las 12 y a las 5 de la tarde. Y el lunes, día 12, que será festivo, a las 5 de la tarde.
Doncs convidem a tothom, als nostres oients, Loredana, a que s'apropin a Cunit fins al dia 12 d'octubre a veure-us, que poden agafar les entrades bé anant a taquilla.
Sí, tenemos las ventas de entrada en la sequilla del circo, que están abiertas por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 4 a 8. Uh-huh. Y también la pueden comprar en internet en nuestra página www.circusuniversal.com, nuestra página de Facebook también tiene el botón de compra, en nuestro canal de venta ticketnet.com.
Doncs des d'aquí animem a que tothom vagi a veure aquest nou espectacle, Etèria.
Claro que sí.
Loredana, un veritable plaer tenir-te amb nosaltres aquí al Penedès en Xarxa i moltíssima merda, com es diu, entre artistes. I que,
gràcies.
I que estigueu omplint el 50% cada dia.
Ojalá te escuche y ojalá llenamos este 50% que tenemos. Os esperamos.
Aquestes han estat les dues recomanacions d'avui a l'agenda al detall. Aquest nou espectacle del Circus Universal a Cunit i el Cabatast a Sant Sadurní. Ens plantem a les 11 del matí, notícies, i després d'una breu pausa seguim amb les estrenes cinematogràfiques que ens acosta el Freddy Contreras i acabarem parlant de què i com menjar durant el càncer. No us ho perdeu.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.